Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 11 del matí, com sabeu, molt pendents a aquesta hora del que passa al Congrés dels Diputats. Ja sabeu que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha presentat aquest pla de regeneració democràtica. Han contestat diversos grups parlamentaris. Hem escoltat també el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que ha pujat a la tribuna d'oradors ara mateix. És Gabriel Rufián, per part d'Esquerra Republicana.
Però vamos a intentar hacer alguna cosa. Previas... siempre sabe el señor Rejón que siempre me encanta escucharle, estoy casi siempre de acuerdo en el 100% de las cosas que dice, ojalá algún día estén en el gobierno y las puedan hacer, creo que me pilla la ironía. Habla de chicha en cuanto a la supuesta derogación de la ley Mordaza. ¿Esa chicha es acabar con las pelotas de goma? ¿Esa chicha es acabar con las devoluciones en caliente? No. Con lo cual, no es chicha. Es otra cosa. Pero bueno, lo veremos con interés. Porque también está bien llamarnos e informarnos antes de según qué anuncios. Señor Feijóo, está muy bien que usted comience denunciando a los asesinatos, la violencia machista. Hubiera estado muchísimo mejor que no hubiera pactado con aquellos que la niegan. Si no, es un ejercicio de enorme hipocresía y repito una vez más, ojalá en este país dejara algún día de haber una derecha que no combate sino que imite o que imita a la ultraderecha. No pasa en ningún otro país de Europa, solamente pasa en este país. Y señor Abascal, que evidentemente son las 11 y no está, está desayunando, pero seguro que le pasan el mensaje. Creo que lo mejor de este pleno ha sido escuchar al señor Abascal defendiendo referéndums para que la gente vote, decida en este país. Estoy absolutamente de acuerdo, más allá de los chascarrillos que ha hecho y evidentemente del tema de la selección, que tanto el presidente como la ultraderecha se ha querido apropiar de esa victoria. Al final nosotros lo resumimos muy fácil, al final son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más. Señor presidente, tengo tres preguntas. La primera es, ¿qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho en intervenciones antes que la mía, que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su gobierno. Así que la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Después de 3 meses y 5 días de reflexión. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces usted, señor presidente, cuántas veces, no solamente usted, pero evidentemente sobre todo usted, ha dicho que España es una democracia plena? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces a denuncias, preguntas, no solamente de mi grupo parlamentario, sino de otros grupos parlamentarios, en torno a la impunidad de los fachas en la calle, a la impunidad de las mentiras en la tele y a la impunidad de la guerra judicial? Frente a esas denuncias, frente a esas preguntas, su única respuesta era, no hay problema. Tengo aquí una estadística que lo dice. España es una democracia plena.
Aquestes són les paraules de Gabriel Rufián des de la tribuna d'oradors que podreu seguir també els serveis informatius d'aquesta casa. 11 minuts que passen de les 11 del matí. Anem a l'entrevista cultural. I I és que avui volem descobrir la història d'en Jeremías Mateo, en Jere, i el seu amic Salvi Martín, que ha recopilat l'escriptor i periodista Adam Martín en el llibre La travessia infinita, una història on el dolor es transforma en energia i motor per assolir nous reptes. Per entendre el que va passar, ens hem de remuntar un 14 d'abril del 2015. En Jere i el seu amic Salvi van patir un accident terrible mentre escalaven el Triangle de Tacul, un cim de més de 4.000 metres d'alçada situat als Alps. En Salvi va morir a l'acte i en Jere, tot i les greus lesions, va sobreviure. En Jere no recorda res de l'accident. Tem que un error seu hagués causat la mort del seu amic. Per aprendre a conviure amb els seus fantasmes, però va començar a anar a la piscina com a part de la seva rehabilitació i això li va permetre mirar endavant i avançar fins al punt d'enfrontar-se a reptes titànics que només un grapat de nedadors del món amb discapacitat o sense poden afrontar. Unes pàgines que deixen molt clar que quan arribes al final no has triomfat i que quan plegues tampoc has fracassat. L'únic èxit que existeix, l'èxit real, és saber que ho has donat tot, que has fet tot el que podies fer. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar l'autor d'aquestes pàgines, Adam Martín. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, encantat de ser aquí, què tal?
I també el protagonista d'aquesta història, en Jere Mateo. Jere, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres també.
Hola, molt bon dia.
Adam, què tal, com estàs? Ara ha sortit aquest llibre fa un quant temps ja. Com està anant tot plegat?
Doncs la nostra experiència personal està funcionant, crec que
sí,
bé. El que passa que ja saps que amb els llibres no ho saps fins al cap d'un any, quan no reps els royalties. Amb els llibres és difícil saber fins a quin punt està anant bé o no, però la percepció i la sensació que tenim tant el Jeré com jo i a l'editorial és molt bona. Jo crec que està arribant, i sobretot els comentaris que rebem són molt bons, que això és el que s'agraeix més.
Jeré, tu com estàs?
Jo molt bé, ara acabant d'ultimar la preparació del repte que ve aquest any i molt enfocat a, també a fer difusió del llibre.
Ara després en parlarem.
Diu el repte com si s'hagués de menjar
perquè
14 truites de patates.
Perquè és una barbaritat. Abans, però, va. Adam, com vas conèixer la història del Jeré?
Doncs mira, és molt senzilla la resposta. Me la van proposar des de l'editorial. Perquè sabien que jo també faig natació d'aigües obertes i que tinc sensibilitat per aquests temes i que sabien que podríem connectar o pensant que podríem connectar amb el gènere perquè tenim experiències compartides a dins de l'aigua com a mínim. No en distància, però sí en sensacions. I així va ser. Vaig conèixer el gènere i jo crec que vam fer un clic de seguida i ens hem entès molt, molt fàcil. Perquè era molt complicat entendre'ns per aquest llibre perquè jo m'havia de ficar amb la seva pell, literalment. Jo escric en primera persona moltes vegades a partir de coses que ell m'ha explicat i de les entrevistes que hem fet, i necessitàvem congeniar, perquè si no era impossible.
Jeré, tu, quan et proposen fer un llibre de la teva pròpia història, dius que sí de cop?
Al principi, quan m'ho proposen, com era una cosa en abstracte, jo tampoc creia molt que ningú pogués estar interessat en la meva història, perquè al final era la meva, i jo ho tenia normalitzat, tot el que m'havia passat. I quan vam quedar la primera vegada amb l'Adam, he après després de l'accident anar fent sobre la marxa i ens vam començar a parlar amb l'Adam i ell no ho diu tan clar com ho dic jo, va ser un match des del minut zero. Quan ens vam veure, a mi em va anar molt bé les converses amb ell i no pensava en el resultat, només pensava en el que estava vivint en aquell moment.
Deixa'm dir que això, com diu en Jeré, ha estat pràcticament un Tinder literari. Deixeu-me llegir un passatge del llibre. És una conversa entre l'Adam i en Jeré, que diu així. Però a veure, després de tot el que t'ha passat, com se't fica el cap nedar 40 quilòmetres al mar? I en Jeré li diu, la història és llarga. L'Adam li respon, tenim temps. I en Jeré em diu, escolta, avui tiraré de manera desordenada, que tinc la sensació que tot serà molt caòtic i tal. I l'Adam li respon, jo hi posaré ordre després, no et preocupis, prefereixo que tot això flueixi. I Déu-n'hi-do com ha fluït.
Sí, i Déu-n'hi-do el caos que hi havia.
També.
Déu-n'hi-do el caos que hi havia. Sí, la veritat és que, clar, quan tens una història tan potent com la del Jeré, és una mica impossible no ser caòtic explicant-la quan s'hi apareixen tantes emocions. A mi m'agrada treballar dins del caos, m'encanta, perquè m'agrada molt posar ordre. Com que no puc posar ordre a la meva vida, poso ordre en els llibres i en les feines que faig. I això em va molt bé. Però a dins del caos hi ha una història brutal. Aquí diem de superació, que és una paraula que el Jeré i a mi ens incomoda una mica. Preferim parlar d'una història d'integració. d'un drama, d'una tragèdia, realment, i de com això el Jere ha après a integrar-ho i a convertir-ho en una cosa, fins a quin punt positiva, no ho sé, però positiva, que serveix per coses, no? Que no és una cosa que passa i que et deixa destrossat i res més, sinó que a partir d'aquí serveix per construir una altra història, no?
Jere, com heu treballat junts?
Fatal.
Doncs, no. Jo sempre li he dit que podem dir treballar, podem dir fer teràpia. A mi, una part, encara li haig de fer la transferència, però
sí, és veritat. Però ara passo el número de compte.
Van ser principalment trobades. Vam fer trobades a casa meva, hem anat a dinar junts, s'ha trobat també amb la meva família, amb la meva entrenadora, i eren trobades que sabíem quan començava, però a vegades hem estat hores i hores parlant, i el que deia l'Adam, sóc una persona que quan començo a parlar, ara ho tinc tot una mica més endreçat gràcies a ell, però al principi tot era, són moltes emocions i moltes reflexions que estaven dins meu que mai havien sortit, llavors posar-hi ordre era una mica complicat.
I a més, no només és caos, sinó que a més és contradiccions, no?, perquè ens passem la vida sempre intentant ser supercoherents en tot el que fem, no? Mm. I la vida no és així, nosaltres no som així. Som persones plenes de contradiccions, i el Jere també, i les seves són molt més accentuades, d'alguna manera, no? I jo al principi deia, tio, aquest tio m'ha dit un dia que sí, l'endemà que no, i deia, què està passant? Fins que vaig entendre que es pot conviure així, que s'ha de viure amb aquestes contradiccions, quan són algunes insuperables, d'alguna manera, no? Mm. Al principi del llibre, primer capítol, que és una mena de resum de tota la història, s'explica una mica això, no? Aquesta cosa de la seva experiència és el llast que ha d'arrossegar quan neda, però també és el motor que l'impulsa quan neda. I dius, no poden ser les dues coses. Sí que poden ser les dues coses. I fins i tot poden ser-ho simultàniament, no? I no només és el caos, sinó també totes aquestes contradiccions. Jo he après molt, eh? Ell ha fet teràpia, però jo també he après molt del Jere, de la seva experiència, perquè és un llibre que no parla només de la vida del Jere, de la seva experiència, sinó que és extrapolable, jo crec, a moltes situacions de la vida. I molta gent que el llegeixi s'hi veurà reflectida, jo crec.
Què és el que més has après, Adam?
Jere, contesta tu.
Ha redefinit les paraules d'èxit i fracàs.
Sí, senyor.
M'encanta això.
Sí, senyor. Sí, és que hem fet moltes presentacions, moltes, i en farem moltes altres perquè realment hi ha molt interès. I, clar, jo sempre, quan fas esport i a la vida en general, i a una professió com la nostra, que és una mica competitiva també, no?, penses que l'èxit està definit en funció del resultat que has obtingut, no? I això és una cosa molt humana i molt normal, i passa a la societat del segle XXI, però davant d'històries com aquesta, què és l'èxit? Nedar 48 quilòmetres o sortir del llit després d'haver estat 7 mesos o 2 mesos estirat al llit, no? I fer la transferència des del llit fins a la cadira de rodes. Nedar 5 piscines després d'això és un fracàs? Perquè només pots fer-ne 5 i 38 és un èxit. A tot això, i ho has llegit tu al principi, m'agrada molt que hagis tret aquest fragment, al final és una mica, de vegades és una mica senzilla la interpretació, però la vida és això, saber que has donat el màxim de tu, i això és complicat saber-ho, no? Perquè sempre dius, ai, no sé si ho he donat tot. Bueno, com a mínim tenir la sensació que ja has posat tota la llenya i al final aquí a veure si s'ha fet un bon foc, no?
Jere, no sé si t'ho pregunten sovint, però fem al revés també això. Què n'has après tu de l'Adam?
Mira, aquesta no li hem preguntat mai.
Ara dirà, respon tu, Adam.
és que sempre dic que ell em fa de traductor. Jo crec que sóc molt clar en el que acabo de dir, i a les presentacions o a les entrevistes veig la cara de la persona que fa la pregunta i veig que no s'acaba d'entendre. Llavors miro a l'Adam i l'Adam diu, el que vol dir el Jere és... I llavors queda tot clavat. Jo he après la capacitat, una de síntesi, que és una cosa que a mi em falta, i la capacitat d'extreure, sobretot, insistim molt en això, el tema de la contradicció i del caos, jo a vegades he agafat... Quan vaig agafar el llibre la primera vegada i el vaig llegir, m'estava escoltant a mi mateix i estava entenent moltes coses que passaven dins meu veient-les escrites. i això només una persona que té capacitat per connectar amb emocions i amb pensaments ho pot fer. Jo crec que sembla que estigui venent el llibre, però...
Jo sí, perdona, però estem per això, també, tio. A veure, no ens oblidem de l'objectiu, eh?
Ara puc dir que el meu amic Adam és capaç d'extreure i sintetitzar molt bé emocions i sentiments molt profuns.
És que era molt complicat, el que... Clar, jo no he transcrit només. Al llibre hi ha transcripcions literals molt curtes de les converses literals, amb totes les paraules que hi posàvem, i després hi ha històries en tercera persona, però sobretot hi ha molta primera persona.
Molta.
I jo m'havia de posar en el seu lloc i havia de, a partir del que ell deia... Jo volia fer també un exercici literari, a més, no? Però sense trair el que m'estava dient i sent fidel a la seva manera de ser. I això a mi em posava molt nerviós al principi, perquè deia, com es fa això, no? Són llibres que jo he llegit, que, no sé, un llibre que es diu Open de l'Andrea Gassi, que és una biografia
sí.
meravellosa.
És impressionant. Per mi és el millor llibre de tennis que s'escriu
mai. És meravellós, aquest llibre. És, sí. De fet, l'ha escrit un tio que es diu Moringer, que és un senyor que he tingut la sort de conèixer per la feina, i que és excepcional. I ell feia això, també. I deia, com es fa això? I quan li vaig enviar els primers capítols fent això, vaig pensar, ai, que me'l tirarà pel cap ara, no? I no, al final no va ser així, però en aquest sentit jo també estic molt orgullós de la feina que hem fet entre els dos.
Recordes, era el primer dia que llegeixes el llibre?
Sí, primer vaig llegir el primer capítol, me'l va passar, que jo no sóc del gremi, jo només explico la meva història, i ell té molta més experiència i molta més capacitat. Llavors, quan em passa el primer capítol, que és un resum de tot plegat, i ara ell explicarà per què ho va crear així, jo, la meva resposta primera va ser, Adam, s'està explicant tot al principi, com podem fer... I em va dir, no pateixis, que tinc una idea boníssima, i així va ser. I després, quan vaig poder llegir tot el llibre, doncs vaig plorar, perquè hi ha molta gent que arriba, es pot arribar al llibre de moltes maneres, però hi ha molta gent que creu, potser pel títol o perquè la història que s'hi explica, que és el típic llibre que pot arribar a ser d'autoajuda, i jo sempre dic, i amb l'Adam a les presentacions així ho diem, no és només el típic llibre on es parla de tot el que jo he pogut fer, sinó que també hi ha molt... de dolor, també hi ha molt de treball, de contradiccions, i això em remou encara avui dia, i quan ho vaig llegir va ser com connectar i viatjar el temps.
Matisem si no és així, Adam, però sí que és veritat que al primer capítol hi trobem una mica el que és la història, en resum el que és la història, per després poder entrar una mica a l'entranya.
Sí, totalment. Clar, què em passava a mi? La història del Jere, el 60% de la seva història és molt dura i és trista i és molt colpidora, i jo no volia que la gent deixés el llibre a la meitat perquè el que s'explicava era molt dur. I vaig dir, com ho faig, això? Jo volia anar endavant i endarrere, també, no? I jo us vaig dir, i clar, si te vas endavant i endarrere, has de donar per fet que se saben coses, has d'escriure d'una manera que potser jo encara no controlo, no? I vaig dir, saps què? Explico tot, el centre de la qüestió, l'accident, l'estada molt ràpid en coma a l'hospital, la recuperació Goodman i els reptes que està fent ara d'Aigües Obertes, ho explico tot en 4 pàgines, i a partir d'aquí sí que puc anar endavant i endarrere, perquè ja no hauré de dir, allò és allò que va passar. No, ja està explicat al principi, no? I això em permet, d'alguna manera, no tallar-me quan la història era fosca, i després el contrast amb les parts positives és encara més potent, no? Perquè, clar, d'alguna manera el que he fet és... Doncs després d'una part molt fosca ve una part molt lluminosa, no? Perquè la història també és molt lluminosa. A la història hi ha molt d'amor, hi ha molta vida, hi ha moltes coses molt positives que em sembla que també són el que funciona del llibre, no? I per això vaig fer-ho així, perquè dic, és que si no s'aguantarà per enlloc, i crec que és un dels encerts del llibre, també.
Jo crec que aquest llibre, La travessia infinita, d'Adam Martín, de Jere Mateo, publicat per ara a Llibres, precisament és això, és un llibre de vida, on hi llegim fragments que de veritat són filosofia de vida. Un fragment diu el següent: vaig ensopegar amb la natació d'Aigües Obertes i el mar em va atrapar. Clar, tots dos sou nedadors d'Aigües Obertes. Què té el mar que atrapa tant?
Ai, em sembla que direm el mateix, Jere. Sobretot té aquesta sensació que té... una cosa que ens cal una mica, eh? Et dona una mica d'humilitat, et fa sentir una amb la natura, o que la natura formes, ets una part infinitesimal de la natura, perquè dins del mar estàs sol. Vull dir que no, de vegades no veus ni la costa. Sobretot això. I després hi ha una altra part que és, per mi és meditació, moviment, és llibertat, és un moment de calma dins del caos amb el que vivim tots. És una meravella anar al mar. Una meravella.
Jere.
A mi tot això és que al final les emocions i sentiments són generalment comunes a qualsevol aigües obertes, i a més per mi el més important va ser tornar a connectar amb... Jo quan vaig tenir l'accident, per la mobilitat que tinc ara a les cames, que no és la que tenia abans de l'accident, no puc tornar a fer el que feia, i fer una mica de muntanya, senderisme, em suposa un esforç molt bèstia. Llavors, jo vaig estar un temps en què fer coses a la natura era o vaig a patir o no les faig, i em generava certa frustració. Quan vaig connectar amb les aigües obertes, jo nedant, tot i que tinc dolor, perquè tinc dolor constantment, ho puc fer. Llavors va ser com alliberar-me una miqueta i trobar-li una altra vegada aquella activitat que em permetés bueno, aquestes coses que trobava a la muntanya, el sentiment de llibertat, el ser una part més de l'ecosistema, posar el meu cos al límit, poder desconnectar i pensar en les meves coses...
Jere, precisament volia anar una mica cap aquí, perquè, clar, us ho explicava abans, en Salvi i en Jere van patir un accident terrible mentre escalaven el triangle de cul, en Salvi va morir, en Jere va quedar greument ferit, unes ferides que arrossega també a dia d'avui, ara ens ho explicava, i que el condicionen d'una manera o altra, no? Jere, amb una discapacitat es viu o es conviu?
Bona pregunta. Jo visc amb la meva discapacitat. Potser al principi convius... és el que al principi parlàvem, els matisos de les paraules donen per molt. Però jo he integrat de tal forma el que m'ha passat i la meva discapacitat que sóc una mica com els meus fills. Els meus fills, que tenen 3 i 5 anys, van néixer després de l'accident, em dibuixen amb bastó i no em veuen diferent a un altre pare que no camina amb bastó. O sigui, han normalitzat de tal manera, com ho he fet jo amb mi mateix, que és el que a vegades fa que em generi certa frustració com ens veu certa part de la societat que sí que veu que la discapacitat és una mena de motxilla. La meva motxilla no és la discapacitat física, la meva motxilla és més un aspecte emocional i el sentiment que em genera la pèrdua del Salvi.
Per cert, Jere, que et volíem fer una petita sorpreseta avui, aviam si me n'en surto bé, perquè a més em fa especial il·lusió, perquè jo estiuejo allà. Ets soci del Tintorera Swimming Club de Llançà.
Sí.
Anem a fer una cosa, anem a tirar un àudio, va.
Hola, bones, sóc en Marcos, de Tintoreres de Llançà, i d'en Jere puc dir que, bueno, que és espectacular, que ja li he dit, que ja ho sap, que sobretot la prenedada que vam fer de 21 quilòmetres, doncs em va donar uns consells espectaculars, sobretot que no em centrés en el que em faltava, que no em centrés en el que havia nedat, sinó que habitualment, que cada 45 minuts habitualléssim i només pensar en això.
Hola, Jere. Bueno, pues yo soy Jordi, un náufrago, y tengo la suerte de poder compartir estas aventuras y este deporte que es el nadar en aguas abiertas con alguien como Jere, ¿no? Alguien que bueno, que aunque no le guste mucho oírlo a veces, pues es para todos nosotros es un referente, alguien que nos impulsa, alguien que nos anima, alguien que nos contagia de vida.
Bona, Jere, tu fora de l'aigua no m'ho crec. Per si encara no m'has reconegut la veu, sóc en Didac de Tintoreres Llançà. No em vull enrotllar i només trec el nas per aquesta entrevista que t'estan fent per explicar als oients en pocs segons el que representes per a les persones que podem compartir braçades amb tu. Sigui durant 21 quilòmetres o en una dinamització de 500 metres. Sí, ho sé, no t'agrada. De fet, fuges d'aquestes etiquetes, però ho sento. Tu has guanyat a pols, tot i que massa sovint no n'ets conscient. T'has convertit en un referent per molts motius. Alguns obvis, els altres van sorgint a mides que qualsevol persona et va coneixent. Jere, A per totes, el canal de la Mànega i, com deia la Dori, de Buscando a Nemo, tu només, sigue nadando, sigue nadando.
Geré.
Quina sorpresa. M'ha fet il·lusió. Una mica de vergonya.
Mira, te l'ava a preguntar si creus que... No, canvio el verb, no m'agrada creus que... Et saps, referent?
No. No, que va, que va. Al contrari. Tothom que ha sortit a mi m'ha portat també. És un win-win al final. Llavors, ells poden sentir que per algunes coses jo sóc un referent, però ells per mi també ho són. Llavors, és un aprenentatge mutu i això és el que m'agrada. Si no, referent et col·loca en un lloc que jo no m'hi sento còmode. No, potser ho haig de treballar, potser ja parlaré amb el meu terapeuta, que ell tens al costat, però no. Prefereixo ser company, és que referent.
Tu te n'adonaves d'això, Adam? Que no volia ser referent i que no s'hi sentia còmode?
Sí. Sí, i tant. El que passa que quan un és referent... Jo crec que el Geré no vol és ser ell referent. És a dir, ell treballa des de soc un referent, però un no tria això, tampoc, no? És igual que un no tria ser famós. Un dia surt a la tele o és ministre o el que sigui i és famós. Doncs és una mica el mateix, no? Hi ha moltes persones que neden aigües obertes, que fan reptes més o menys grans... I jo mateix, no?, que jo el màxim que he nedat són 12 quilòmetres i mig. Clar, per mi una persona que és capaç de nedar 38 quilòmetres...
És que és una barbaritat.
Amb l'aigua 12, 15 graus de temperatura, doncs clar que és un referent. És inevitable, no? Però jo crec que el que el Geré diu, ja el tradueixo, perdó, és això, que una cosa és, jo vaig a ser referent de... Que això és una... Això no té res a veure amb el que el Geré és, clar.
És un llibre, La travessia infinita, que de veritat emociona. Jo m'he emocionat molt, però molt, ho he de dir, Adam i Geré, amb una part, i a reacció del Magiró també m'ho deia, que s'ha llegit també el llibre, i tots dos ens emocionàvem dient-nos-ho, eh? Deixeu-me que llegeixi això. En Geré, en un moment durat del llibre, i diu, hi ha una cosa que crec que ja et vaig explicar, però és que em torturo molt amb això. I l'Adam li pregunta, quina? I en Geré li contesta... que mai li vaig dir que l'estimava. Una cosa tan simple i tan bàsica. Ho vam parlar amb el seu pare quan va venir el Goodman a veure'm per primera vegada. Li vaig dir, és que mai vaig dir-li que l'estimava. Esclar, jo em vaig posar a plorar, i ell també. Ell ja sabia que l'estimaves, em va dir. I jo li vaig contestar, ja, però no costa res dir-ho. I ara, un dels meus objectius vitals és aconseguir que no només jo, sinó tothom, si estimés algú, li digui. Que bèstia.
Sí, sí.
I quina lliçó.
Sí, sí, sí. Ara el Geré... A mi m'ho ha dit ja unes quantes vegades. Jo no, perquè jo soc british. Jo també t'estimo, Geré. Sí, és molt important. La veritat és que ens passem la vida dissimulant, no? Ens passem la vida dient... Bueno, que l'altre que endevini el que sento... Quan hi ha moltes coses que tenim aquest pudor emocional, especialment els homes, i no diem les coses que sentim. I està bé fer-ho, i està molt bé fer-ho, perquè després jo crec que canvies una mica l'entorn que tens al voltant, no? I les persones et miren i et tracten d'una manera diferent, més honesta i més directa, no?
Geré, tu dius més ara, t'estimo?
Sí, ho dic permanentment. De fet, a vegades puc semblar una mica pesat o insistent, però sí, sí, no vull que quedi cap mínim dubte, perquè és molt bonic ara el que rebo, però tu has llegit ara el fragment i me'n vaig al sentiment de buidor per molts aspectes, però un d'ells és el fet de dir en qualsevol moment li podria haver dit tot el que sentia, no li vaig dir i ara no ho podré fer mai més. Li vaig dient perquè m'acompanya en tot el que faig i tenim converses, sobretot quan estem nedant, però no li vaig poder dir en persona, i això és una cosa que m'emportaré per sempre.
L'Adam ens ho deia a l'inici d'aquesta xerrada amb tots dos, ara escoltàvem l'àudio de la gent de Tintoreres Llança A. Què és això, el canal de la Mànega, Geré?
Hi ha qui li diu que és l'Everest de les aigües obertes. És dels primers creuaments que es van establir al món reconeguts, ho van fer els britànics, com també l'inici a l'alpinisme, i van ser els primers pioners que van veien des de Dover a l'altre costat, que estava a Calais, a França, i van provar a veure si podien arribar nedant d'un costat a l'altre. Són 40 quilòmetres amb corrents, marees, i van decidir que es tirarien a nedar només amb un banyador. Crec que en aquella època casquet no sé si em portaven, ulleres no, i com sempre diu l'Adam, a base de brandy, creien que podrien arribar a l'altre costat. Molts d'ells no van arribar, però el primer que va arribar van establir que a partir d'aquell moment seria un repte que demostraria o que marcaria la diferència entre un nedador convencional i un nedador de llarga distància.
Mm. I això ho faràs tu quan, això?
Com a la muntanya, perquè té moltes similituds que també m'agraden. No pots tenir una data concreta perquè depèn dels elements, de corrents, vents i que no et plogui al camí. Jo tinc la finestra el 29 de juliol al 3 d'agost.
Ja està, ja ho tenim això, eh?
Sí. Ara quan pengi és focus, només penso i visualitzo braçades. Sí.
Com t'estàs preparant per això, Jeré? Com es prepara una fita tan bèstia com aquesta?
Hi ha diverses coses. Una és l'aspecte tècnic de la natació. Tu has d'arribar a un volum de metres que et permeti nedar 12 hores sense que els facin figa, diguéssim, els braços, i això és fent 30.000 metres més o menys cada setmana. Després està l'aspecte de preparar el teu cos per l'aigua freda, que jo ho he fet perquè n'era sense neoprè. Llavors m'he engreixat per posar greix, una capa de greix, i he nedat tot l'any sense neoprè, tot l'hivern. Estan nedant, i per últim és el cap, que diuen que és un 80% o un 70% de l'èxit en aquestes travesses és el cap. I jo el cap l'entreno cada dia. En el meu dia a dia ja haig de fer un esforç, així que ja el tinc preparat.
A més, el Canal de la Mànega forma part d'un repte que és l'Ocean 7, que uh-huh. és una fita també important per molts nedadors. Només ho han fet 28 nedadors a tot el món, i nedadores, i que és creuar 7 estrets del món, que són una barbaritat, l'estret de Gibraltar, el Canal de la Mànega, el Canal de Sugaru, bé, a diferents llocs del món que tenen reptes diferents per temperatura, per l'onatge, per la distància, pel que sigui. Però el més curtet, entre cometes, és 14 quilòmetres, que és el Gibraltar, que ja l'ha fet el Jere, ara farà aquest, i a partir
40,
d'aquí...
Eh?
Sí,
40. Em sembla, vull dir, a mi em sembla de superhome, això.
Sí, poden ser de 11 fins a 17 hores nedant, és que depèn molt de la marea, dels corrents, de moltes coses, no?
Per cert, heu nedat junts? No us ho he preguntat mai, això.
No, perquè el Jere no vol.
No.
És mentida. El Jere m'està perseguint des que em va conèixer. Hem de nedar junts, perquè també es parla de compartir braçades, sí, el llibre, de la importància que té. Però jo, com que estic una mica cascat, perquè fa molt que no nedo, no entreno, perquè tinc altres coses per fer ara mateix, no trobo mai el moment, i clar, no em posaré a nedar al seu costat i que em deixi enrere. què és això? No. Però ara, a Menorca, al setembre, anem a Menorca,
sí,
i farem... Aquesta segur que la fem, perquè fem una travessia de 10 quilòmetres a Menorca, i aquesta segur que la nedarem.
Jeré Mateo, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui presentant aquest llibre, que és un magnífic llibre, de veritat. La travessia infinita, la història real de fortalesa i superació d'en Jeré Mateo. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Una abraçada ben gran. I molta sort en aquesta nova fita, que serà del 29 de juliol al 3 d'agost. Una abraçada ben gran, Jeré.
Una abraçada i moltes gràcies pels bons desitjos. Que vagi molt bé.
Adéu, Jeré.
Adam, vull parlar amb tu d'altres coses, si em deixes.
Ah, sí.
Dos o tres minutets. Què és gent normal?
Gent normal ha sigut una feina que m'ha omplert de totes les maneres possibles. Gent normal és un podcast que hem fet per Catalunya Ràdio sobre trastorns mentals. 8 capítols dedicats a esquizofrènia, a la història de la bogeria, el viatge de gènere en salut mental, el TDA, el TOC, el trastorn bipolar, etc. I que ha estat una feinada, però que m'ha portat una altra vegada a aprendre. Jo, a mi m'agrada molt aquesta feina perquè aprens moltes coses fent-la, i aquí he après una barbaritat. I a sobre m'ha portat reconeixement, que és una cosa que pensava que no necessitava i que pensava que no volia, però quan t'arriba...
Un ondes, eh?
L'agraeixes molt.
És que clar,
un ondes.
Uau.
Clar, tu saps l'important que és això per a les que ens dediquem a això. Jo el discurs de Londres el tinc preparat des de l'any 1992, que és com vaig començar a fer ràdio. Per tant, imagina't el que era per mi estar allà dalt rebent el premi. Ha sigut brutal, la veritat.
Ja sé que és la pregunta típica, però jo no em cansaria de fer-la mai. En parlem prou, de salut mental?
No, que va. No, el que passa que ara estem parlant-ne des d'una banda que potser no acaba de ser la millor. N'estem parlant més, i és important, després de la pandèmia, sobretot, perquè la pandèmia i el confinament especialment ha disparat els casos de trastorns mentals. Però estem confonent moltes vegades la salut mental, problemes emocionals que tots tenim, no?, amb trastorns reals, amb problemes reals, i de vegades això dilueix el pes que té el trastorn mental real sobre moltes persones. És a dir, tots estem tristos, tots estem molt contents de vegades, i això no vol dir que estiguem ni depressius ni tinguem trastorn bipolar, i ho fem anar una mica a la lleugera, no? Estic trist, tinc TOC, no?, totes aquestes coses, però quan realment coneixes una persona que sí està diagnosticada amb TOC...
Una cosa que em molesta molt, Adam, que és, sembles esquizofrènic. Hosti.
Sí, clar, hem de vigilar una mica amb el llenguatge. A veure, jo tampoc sóc, no m'agrada filar tan prim amb això, perquè, escolta, mira, al final són paraules innocents, però les persones que sí que tenen un diagnòstic d'esquizofrènia les pateixen més, no? I això accentua una mica l'estigma. El que hem de combatre, sobretot, amb trastorns mentals és l'estigma. Encara veiem les persones que tenen un diagnòstic amb trastorn mental com si tinguessin un problema molt, molt greu que no es pot solucionar i les apartem de la societat i no les deixem treballar. I dic això, No les deixem treballar, no les deixem tenir una vida normal, quan en realitat són gent normal que poden treballar i que necessiten treballar perquè és la millor teràpia possible per, més enllà dels fàrmacs i la psicoteràpia, tenir un objectiu a la vida és el que t'ajuda a tornar a endreçar-te d'alguna manera, no? I haver-lo perdut moltes vegades és el detonant definitiu d'un trastorn mental.
Abans li deia una mica a l'Adam Martín, però deixem que ho faci públic. Clar, quan es dedica a una feina com aquesta té referents, no? I un va seguint l'Adam Martín des de TV3, RAC1, que té una ràdio fa molts anys, amb aquest periodisme humanista que té. Adam, has fet un llibre preciós. Tens un Ondas. Què et queda, plantar un arbre?
Sí, bueno, algun en faré. Però tenia un bonsai. Se'n va morir. Però jo el que et deia, jo vull seguir treballant des de la coherència, des de l'honestedat, fent els errors que em toqui fer, perquè n'hi haurà de nous i de repetits, i seguir explicant històries de les persones que crec que es mereixen ser escoltades.
Escolteu, La travessia infinita és una d'aquestes històries, la història real de fortalesa i superació d'en Jere Mateo, publicada per Ara Llibres. Adam Martín, ha estat un plaer de conversar, de veritat. Que
moltíssimes gràcies, de veritat.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom. Un espai patrocinat per Maen, amb Rafa Sanahuja.
Ara i aquí és moment d'obrir les portes del Salut Natural per tothom, de tornar a obrir-les amb aquella alegria que ens caracteritza. Un espai que tenim aquí als matins, que seguirà la temporada que ve, com us recordo, cada dia, de dilluns a divendres. Salut Natural per tothom, aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per a vosaltres, per als oients de Ràdio Estel. Ara de seguida saludarem el doctor Juan Márquez per darrera vegada aquesta temporada, però us recordo que Salut Natural per Tothom és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a les 12 del migdia. I com ho podeu fer? És el moment de recordar-vos.
Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62. O, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Importantíssim aquest número de contacte, també el correu electrònic, ara us el recordo de seguida. És la clau que us obre les portes del Salut Natural per Tothom, 663-99-30-62, 663-99-30-62, i si no, un correu a lacaravana@radioestel.cat. Ens envio aquí les vostres consultes i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doctor Juan Márquez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí en marcha en mitad de la semana. Tenemos minutos por delante para atender las consultas, pero antes un par de recordatorios. Os recuerdo que el doctor Márquez es médico experto en medicina familiar, miembro también de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la Sociedad Española de Hipertensión y experto en salud natural. Por lo tanto, un crack, podríamos decirlo así, de manera sencilla y resumida. Y después, Laboratorios Maen, recordad que ha puesto a disposición de nuestros oyentes, a vuestra disposición, un número de teléfono 669-56-1768, 669-56-1768, para que podáis realizar vuestros pedidos sobre los productos que nos recomiendan los doctores. Atención, además, muy importante, si os identificáis como oyentes de Radio Estel, 15% extra de descuento sobre cualquier producto que adquiráis, y recordad que están disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde, y que si no conseguís contactar os devuelven la llamada. Problemas de salud, como veis, la respuesta la tiene Maen.
Maen, la respuesta natural per la teva salut. Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62. O, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Doctor Márquez, tenemos una consulta. Normalmente nos escriben, sobre todo, mensajes por escrito en el número de WhatsApp, pero nos ha llegado una consulta que es de voz, un mensaje de voz. Si le parece, la escuchamos a ver qué respuesta le podemos dar, ¿de acuerdo?
Perfecto, vamos.
Pues este es el mensaje de la oyente.
Hola, buenos días. Sí, yo quería a ver si el doctor Márquez me puede aconsejar. Yo soy Ana, tengo 80 años. Que tengo algunas caries y bueno, pues quería pedir al doctor si me aconseja qué puedo tomar para que, no sé, para reforzar las muelas. Bueno, muchas gracias por su consejo. Gracias.
Pues esta es la consulta. Tiene algunas caries y quiere reforzar un poquito esta salud dental. No sé qué le podemos contestar, doctor.
En líneas generales, a ver, el tema de las caries requiere sí o sí una intervención con el dentista, porque hay que retirarlas o hay que empastarlas, uh-huh. Con lo cual me refiero a las muelas.
Sí.
Luego hay que llevar una higiene, esto siempre son cosas que yo suelo decir, un tipo de higiene, pues en este caso con los dientes, ¿no? El cepillado, aunque muchas veces es un motivo. El motivo no está en la higiene, el motivo está en que la predisposición, o el motivo está en cómo se disponen las muelas, y pese al cepillado ocurre que tenemos esos problemas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se puede intentar, hay una manera de reforzar las defensas, una manera con un complemento natural a base de quinácea, de própolis, de reishi, o shiitake, maitake, vitamina C, es un complemento que se llama Dinacen Plus.
Sí.
Facilita y permite el que los pacientes puedan tener ese refuerzo de nuestras defensas, que bueno, pues que en líneas generales nos puede valer para cualquier faceta en la que requiera defendernos de microorganismos o algún tipo de infección.
Perfecto.
Con todo eso, el Dinafen Plus se toma una vez al día y se toma diariamente en el desayuno. Es un vial, un frasquito, sabe muy rico, pues todos los días.
Genial, pues esta es la respuesta para esta oyente que ha tenido pues la idea, la brillante idea de enviarnos un mensaje de voz. Os animo a cualquiera que nos estéis escuchando a seguir los pasos de Ana. Y la respuesta del doctor Márquez es, aparte evidentemente de la higiene, de consulte a un dentista, pues incorporar el Dinafen Plus de Laboratorios Maen, que le va a ayudar con las defensas. Lo puede hacer hoy mismo esta oyente, si nos está escuchando, llamando al 669-56-1768 y que recuerde identificarse como oyente de Radio Estel para obtener el 15% extra. Tenemos bastantes más consultas, vamos a ir haciendo poco a poco, si no en los próximos días haremos más, evidentemente. Nos escribe Xavi desde Granollers, dice: buenas, doctor, me han diagnosticado el colesterol alto y estoy buscando un suplemento natural para ayudar a controlarlo. ¿Qué me recomienda? Colesterol alto, uno de los clásicos de la sección.
Recomendaría dos cosas. Una de ellas, es un clásico, sí. Recomendaría, bueno, por supuesto, llevar una dieta un poquito controlada en colesterol y hacer ejercicio, y además dos complementos. Por un lado, un complemento que se llama Dinacol,
¿vale?,
que es un complemento en cápsulas que se toma por la noche con levadura de arroz rojo, monacolina K y coenzima Q10 para facilitar el control de los niveles de colesterol. Dinacol, una cápsula por la noche. Y luego más omega punto rojo en perlas. Son omega 3 que nos van a permitir controlar el correcto equilibrio entre el colesterol LDL y HDL, que son el malo y el bueno.
¿Vale?
Entonces, Dinacol por un lado, una cápsula por la noche, más omega punto rojo, dos perlas juntas por la mañana.
Perfecto, pues doble recomendación en este caso también para este oyente para controlar el nivel de colesterol. Y recordad, amigos oyentes, que es interesante siempre tenerlo en su punto porque puede ocasionar problemas cardiovasculares importantes y hay que controlar, hay que estar atento al colesterol. Por lo tanto, muy bien esta consulta y doble recomendación, el Dinacol, estas cápsulas, y el más omega punto rojo, los efectos beneficiosos de los aceites omega 3 que nos brindan estos dos estupendos productos de Maen. Recordad, los podéis adquirir hoy mismo llamando al 669-56-1768. Gloria desde Igualada. Hola, doctor, dice: sufro de estreñimiento frecuente. En este problema que puede parecer un poquito sencillo, pero no, da bastante malestar si es una cosa frecuente. Entonces ella se pregunta si hay algún producto de Maen que pueda ayudar a mejorar esta situación y a no tener tantos estreñimientos. A ver qué le podemos decir.
Sí, hay un complemento natural, más allá de lo que ya sabes, el ejercicio y beber agua facilitan el control del estreñimiento, pero hay un complemento natural, además con una fórmula nueva a base de hinojo, bueno, ya no es tan nueva, pero sí que es una fórmula reforzada, que se llama, el producto se llama Laxma, a base de sen, frángula, hinojo, y nos permite ayudar a controlar el estreñimiento. Se llama Laxma, viene en cápsulas y es para tomar una cápsula todas las noches en la cena, ¿vale? El Laxma, una cápsula todas las noches en la cena.
Laxma con X, el producto que recomienda el doctor Márquez para mejorar los problemas de estreñimiento, como es el caso de Gloria desde Igualada. Nos ha escrito esta consulta respecto a este problema, del estómago. Laxma, de Laboratorios Maen, lo podéis adquirir ya mismo en el 669-56-1768. Venga, aprovechamos el tiempo, vamos hasta Castelldefels, desde donde nos escribe Uriol, y dice que, bueno, aparte de saludar, evidentemente, que tiene las piernas, las siente muy pesadas. Dice: mis piernas se sienten muy pesadas y con algunos dolores al final del día. ¿De qué manera puedo mejorar esta circunstancia? Piernas pesadas y con un poquito de dolor por el esfuerzo del día. A ver qué le podemos contestar a Uriol de Castelldefels.
Puede deberse a un déficit en el control, o mejor dicho, un déficit de la circulación de retorno, ¿no? Uh-huh. Un problema de bajada de, o mejor dicho, de mal funcionamiento de las venas, y esos problemas de piernas cansadas además se acrecentan y van a peor con el calor, ¿vale? Porque las venas se dilatan y porque acaban funcionando mucho peor de lo que deberían. Entonces, mi recomendación fundamental sería la toma de un complemento que se llama Fluyen, que viene en viales, que habría que tomar un vial diario todas las noches,
vale,
y luego una crema para ayudar a descargar todas esas piernas, para esas piernas cansadas, para ese cansancio. Esa crema se llama Fluyen también, uh-huh. y lo que hace, o lo que conseguimos con ella, es descongestionar todos esos esas venas que están dilatadas, esas venas que están además que funcionan mal, porque tienen unas valvulitas que son las que acaban funcionando mal, y gracias a los productos contenidos en Fluyen, que son sustancias que llamamos flebotónicas, que valen para dar tono, para dar un poquito de más de mejor funcionamiento a esas venas, que son las que acaban produciendo ese problema, pues Fluyen se convierte en un producto magnífico que nos va a ayudar precisamente a eso, ¿no? Sobre todo ahora en verano. Fluyen en viales, un vial todas las noches de la cena, y Fluyen en crema aplicado dos veces al día. Esto... Con eso yo creo que podemos solucionar el problema.
Fantástico. Esto ya lo tiene Maen, ¿eh? Que tiene el mismo producto en estas dos presentaciones, porque evidentemente un producto actúa de una manera y otro de otra, en este caso para estas piernas pesadas, que es la problemas de circulación de retorno, como nos decía el doctor Juan Márquez, y más ahora en verano, que es habitual. Pues este doble producto, Fluyen viales y Fluyen y Fluyen crema, llamando al 669-56-1768, amigo Uriol de Castelldefels, puedes adquirir el producto ahora mismo. Y te recuerdo que si te identificas como oyente de Radio Estel, 15% de descuento para adquirir Fluyen viales y Fluyen crema para solucionar estos problemas de circulación en las piernas. Pues doctor Juan Márquez, nos despedimos por semana y también por temporada. Nos reencontraremos, si todo va bien, en septiembre, cuando arranque la nueva temporada de Radio Estel. Ha sido un placer estar estas semanas con usted, y que pase un buen verano, que pueda descansar un poquito. Nos reencontramos en septiembre.
El placer ha sido mío, nos reencontramos si Dios quiere ahí en septiembre. Vale, un abrazo grande a todos y un saludo a los oyentes.
Gracias, doctor, que vaya muy bien.
Adiós, adiós, adiós.
Vinga, abans de l'Àngelus i del butlletí, recordatoris importants, Laboratoris Maen, que posa a disposició de vosaltres, dels nostres oients, aquest número de telèfon directe és el 669-56-1768. Aquí podeu fer totes les consultes sobre salut que necessiteu i també adquirir els productes que els nostres doctors ens recomanen. Atenció, trucant aquest número de telèfon, teniu, a més, un descompte molt especial del 15% de descompte si indiqueu que sou oients de Radio Estel. També tingueu present que el servei està disponible de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7:45 del vespre. I una cosa molt important, si no aconseguiu connectar perquè hi ha trucades en espera, us recordo, no us preocupeu, la vostra trucada quedarà enregistrada i el servei d'atenció de Maen es posarà en contacte amb vosaltres al més aviat possible.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.
Els problemes de salut tenen una resposta i la resposta ens la dona Maen. Nos la dona Maen, anava a dir-lo en un valencià perfecte. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida sonarà la sintonia de l'Àngelus en aquesta casa i després Júlia Julve us informa de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món en el butlletí de les 12. I després, dues hores més de caravana, per finiquitar aquest dimecres. Fins ara.